Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que, com tots sabeu, aquesta temporada fem a través de VilaWeb, també a través de les més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, principalment de la xarxa que l'emeten, i a través del Punt Avui Televisió els diumenges a les 3. No només ens podeu escoltar, com era tradicional amb aquest programa, sinó que també ens podeu veure i veure els nostres convidats i el que estem fent, com cada setmana, amb Martí Crespo i en Joan Jofre. Què tal?
Bon dia. Molt bon dia.
Tenim una notícia, no, Joan? Aquesta setmana important.
El dilluns els senyors d'Apple van presentar totes les seves novetats, dues hores seguides xerrant sense parar, i entre elles van dir que afegien 22 idiomes a la interpretació de les veus, el dictat. No exactament, afegien 22 idiomes al Siri per entendre el que tu deies.
I un d'ells és el català.
I un d'ells és el català. Bon. Però encara no sabrà fer-nos cas.
D'acord. I amb nosaltres aquesta setmana en Lluís Román, director del Barcelona Creative Commons Film Festival, que s'està fent precisament aquesta setmana. Benvingut.
Com estàs? Moltes gràcies.
Gràcies per trobar un forat per venir enmig de la programació que va de dijous a diumenge. Per tant, alguna gent ja ens escoltarà amb mig festival fet. És un festival que es fa en diverses sales de cinema i també en el Magma, i que ara ens divertíem perquè té com a adreça, per si algú vol teclejar-hi, bccn.cc, i li deia que era la primera vegada que havia un domini .cc, que com ara n'hi ha tants dominis nous, he pensat igual és Creative Commons, però no, eren les illes, que hem dit, les illes
Cocos.
Les illes Cocos.
Allà al Pacífic.
Territori australià del Pacífic. S'està bé, amb un cocoter i una palmera.
Està bé.
Amb el Lluís, amb el Martí, amb el Joan i amb la gent de VilaWeb, el servei tècnic, farem aquest programa de l'Internauta aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com us dèiem, doncs, aquesta mateixa setmana es fa aquest Barcelona Creative Commons Film Festival, bàsicament a l'auditori del MACBA, i com cada setmana també el Martí Crespo ens fa el seu apunt sobre el tema del qual anem a parlar.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs som-hi. Amb la idea bàsica que l'era d'internet el copyright quedava antiquat o desfasat, al final del 2002 van néixer de la mà del jurista nord-americà Lawrence Lessig les llicències Creative Commons. Es tractava d'un conjunt de llicències que traslladaven el concepte del programari lliure, que ja feia temps que circulava, en àmbits no informàtics per donar l'opció als creadors de continguts d'explicitar que permetien a terceres persones de fer servir, copiar o modificar la seva obra sota unes condicions determinades. Ara fa 10 anys, cal recordar-ho, el 2004, les primeres llicències Creative Commons es van traduir al català i es van adaptar també al nostre context legal. Passat tot aquest temps, les Creative Commons s'han anat desenvolupant, sobretot en el terreny cultural, la música i l'àudio, els llibres i l'edició, la fotografia i el vídeo, i també el cinema. Això últim queda clarament demostrat, doncs, aquest llarg cap de setmana amb el Barcelona Creative Commons Film Festival, el primer festival cinematogràfic del món amb llicència Creative Commons, és a dir, que es pot copiar, no? Del 5 al 8 de juny, a l'Auditori del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, es poden veure una trentena de films etiquetats amb alguna d'aquestes llicències. El festival pioner s'ha estrenat dijous amb Mai és tan fosc, d'Erika Sánchez, una road movie que segueix l'activista Arcadi Oliveres durant 3 anys per comprendre una mica, doncs, els fonaments d'alguns moviments polítics i ciutadans com el 15M, i es tanca diumenge amb el documental Exploding the Invisible de Marek Tuzinski, que mostra històries de diferents activistes, hackers, periodistes que vetllen per la transparència i la depuració de responsabilitats en plena era digital.
El Martí ha usat la paraula aquella que es pot copiar, però ben bé no és exacte això, no? No és exactament copiar, es pot reutilitzar, es pot fer a partir d'això una altra obra derivada, ni en la paraula copiar, no sé si és...
La paraula copiar és fantàstica.
És la que hem dit tot. Sí, m'acaba de banyar.
La paraula copiar per nosaltres és que té, o sigui, la paraula no és el problema, i és les coses negatives que nosaltres li fiquem a la paraula còpia. Fins ara nosaltres tenim el xip que ens han ficat de que la paraula còpia i copiar és una cosa dolenta, però la còpia és una cosa positiva, és a dir, una còpia no és ni robar ni extreure alguna cosa, és realitzar una cosa que existeix dins del món digital, que realitzem cada dia i que permet una distribució lliure i compartir una sèrie de continguts, tu mantenint la teva identitat i fent, o la teva unitat, i després fent rèpliques que poden ser modificades. Aleshores, nosaltres quan parlem de còpia, parlem no només de còpia, sinó de còpia derivada. És a dir, són aquestes modificacions, però al fer la modificació no estàs eliminant l'anterior. Aleshores, la paraula còpia per nosaltres és fonamental, i poder parlar d'aquesta perspectiva de la còpia sense una imatge econòmica que, o bueno, de treure alguna cosa, aquesta part negativa, la paraula còpia per nosaltres és base. Aleshores, nosaltres diem que el nostre festival és el primer festival que es pot copiar per fer còpies derivades. Què vol dir? Que el nostre festival existeix aquests dies, però no mor després d'aquests dies. Aleshores, el que permetem és que tots els nostres continguts, en comptes de, no sé, aquest disseny, aquesta programació, aquesta estructura que nosaltres hem fet, escolta, si hi ha associacions o col·lectius que sense ànim de lucre vulguin agafar tot això i portar-s'ho per les seves comunitats, per les seves ciutats, pels seus pobles, doncs poden fer una còpia derivada. Igual que nosaltres copiem d'altres, no existeix res que no s'hagi iniciat en un principi. O sigui, nosaltres no generem, tota la cultura es basa en altres coses de la cultura. Tothom copiem.
Josep Pla deia, el problema no és copiar, és copiar bé.
Doncs, copiar bé...
Per cert, Martí, vas 3-0, avui? O sigui, guanyes tu. Efectivament, la paraula còpia era l'adequada. Pla deia això normalment, deia, el problema no és si copies o no copies, el problema és si copies bé o copies mal. Em sembla un plantejament interessant, no? És a dir, si aportes algo, si és interessant el treball que fas, si és creatiu. Escolta, com se us ha acudit fer això? Perquè dius que és l'únic festival del món que n'hi ha
ja no.
En aquest
va
format?
Ser, ah, quan nosaltres
va ser el primer.
Va ser el primer. Quan nosaltres vam començar no existia. Després, al cap d'uns mesos, al cap de la segona edició vam començar a generar tot el sistema, a proposar aquesta plataforma de poder contactar amb altres associacions, amb altres col·lectius. Escolta, nosaltres estem aquest contingut, si vosaltres esteu interessat, aquest material té aquest tipus de llicència i ens agradaria que es pogués replicar en altres llocs. Fins ara, en aquest temps, hem estat fent amb contactes i ajudant i treballant amb altres col·lectius, i d'aquesta manera s'han aconseguit còpies derivades, és a dir, festivals de Creative Commons arreu del món, molt a Llatinoamèrica, perquè allí hi ha un problema amb la indústria americana que realment copa totes les sales de cinema, és a dir, no poden anar, és molt difícil que el cinema d'autor trobi formes de distribució. Aleshores, han trobat que en aquest tipus de llicències i amb aquestes noves formes d'exhibició i aquestes noves formes de relació tenien una comunitat hispanohablant arreu del món que els podia ajudar moltíssim. Després, arreu d'Europa també, Europa ha crescut moltíssim, i potser el lloc on creix encara una mica menys són els països, Amèrica, perquè Hollywood
és molt potent,
però veiem que hi ha una evolució molt gran en quant al nombre de llicències, i hem de dir que Catalunya dins d'això és tot un referent a la creació d'obres. El fet de que nosaltres tinguem moltes obres catalanes, sí, no és només per una banda de que sempre tots els festivals han de tenir una mica del punt de vista local, és que hi ha moltes creacions i molt bones fetes aquí.
Quin estil de pel·lícula vosaltres, a part de curts, Doncs passeu veig unes 9 o 10 pel·lícules, no? Diguem així. Què són? Perquè n'hi ha documentals, bàsicament són documentals, n'hi ha pel·lícula... No,
hi ha ficció.
De ficció, que... com està això?
Mira, normalment, o sigui, cada any va canviant, perquè depèn una mica dels autors, perquè qui marca la innovació dels autors són ells mateixos, no som nosaltres. Uh-huh. Aleshores, nosaltres ho fiquem amb... a l'hora de realitzar la programació ens fixem més en l'aposta per la innovació i per la qualitat, a més de les llicències Creative Commons. El que passa és que moltes de les obres de Creative Commons, amb Creative Commons, són innovadores no només amb la llicència, sinó són innovadores amb la seva relació a internet, amb la seva relació amb l'audiència, amb la seva relació amb els productors, amb els exhibidors. I aquesta part nosaltres comencem des de la llicència, però avancem aprofundint sabent de quina forma els autors poden innovar en el model existent de distribució i producció i generació de cinema. Aleshores, fins ara hi havia un únic model, i aquest model era el que existia. Es feia una pel·lícula, aquesta pel·lícula anava a festivals de cinema, després de festivals de cinema, sales de cinema, després de les sales, televisió, després es traia el DVD, i després ara, quan va sortir internet, doncs ja si un cas, ho posaríem en alguna plataforma de video on demand, si ja si un cas. Aleshores, hi ha molta gent...
I abans de tot això, sortia en els P2P.
Bueno, ja.
Sí, per això diguem no legalment. Vale, d'acord, seguim.
Clar, exacte. Aleshores, sí, sí. Aquesta relació, bueno, aquest model ja no és útil, ja no funciona. Aleshores, dins d'aquest model que ja no funciona, no funciona perquè la gent es relaciona d'una altra forma. O sigui, hi ha una forma d'una relació a la xarxa, com parlaves abans del software lliure, formava part d'una relació diferent. I aquesta relació diferent la van començar els que començaven a viure dins de la xarxa, que eren doncs, precisament els que treballaven dins de software. Però ara qui viu a la xarxa ja no només són els que desenvolupen software. Els que viuen a la xarxa ja som tothom. Som tothom i també els que generem continguts audiovisuals. Aleshores, dins del cinema, si això ja no tenia contingut, ja no tenia sentit, i la relació amb l'audiència ja no tenia sentit que fos d'aquesta manera, doncs passem d'un únic model a molts models diferents. I aquests molts models diferents són els que veiem que cada una de les pel·lícules tenen a explicar. Cada pel·lícula té un model de distribució, d'exhibició, de relació amb l'audiència, de format el que ha d'explicar, de minutatge, de tot diferent. I nosaltres no ho volem tancar. Podem tenir de websèrie, a curtmetratge, a documental, a pel·lícula de ficció. El que ens importa és la qualitat i el que poden explicar darrere d'aquesta pel·lícula i amb la seva relació amb les llicències Creative
Commons. Per tant, diguem, no només busqueu pel·lícules, com buscaria un festival normal, per dir-ho així, sinó que busqueu aquesta altra part d'innovació a l'hora de relacionar-se amb l'espectador o amb el consumidor.
Exacte.
Nous models, no?
Nosaltres mirem, per una banda, tot el que projectem estem convençuts de la seva qualitat, però la qualitat és molt relativa, és a dir, nosaltres tenim una línia i aquesta línia de qualitat ens sembla que, bueno, portem 5 edicions, el que nosaltres escollim com a qualitat som una mica agregadors de continguts i això nosaltres li posem la nostra idea de que això ens sembla que està bo. Que està bé. I a més, després nosaltres mirem tot el que poden aportar. Tenim, mira, des d'una pel·lícula col·laborativa com Hydro, que és una pel·lícula feta directament, els càmeres són submarinistes que graven en HD, però amb dos directors, Xavi Tello i Rafa Sánchez, que han agafat tot aquest contingut i han fet el seu treball de muntatge per explicar una història. Però els càmeres és la pròpia audiència. Fins Buscando Històries, que és una websèrie.
Espera. Què vol dir que les càmeres de l'audiència? Que qualsevol que grava...
Mira, el Xavi Tello i el Rafa Sánchez, que són dos directors, són submarinistes també. I a més de fer submarinisme, van veure que, escolta, mira, hi ha moltíssima gent que fa submarinisme, que grava, que agafa les seves càmeres d'HD i té unes imatges brutals. per què no contactem amb aquesta comunitat que ja existeix de submarinistes, que tenen imatges genials, i intentem donar o generar una història amb totes aquestes imatges? És a dir, una mica basat en el tema del found footage del seu moment, que era d'anar a un arxiu i començar a agafar moment, però aquest arxiu el fa la pròpia gent. Aquest arxiu el fa la pròpia comunitat de submarinistes arreu del món. Aleshores, si agafes tot aquest material, parles amb els directors, feinada de titànica, d'anar a parlar amb tots els seus creadors i els hi proposes fer una pel·lícula tots junts, ell com a coordinador i tota la resta com a cineastes, uh-huh, acaba tenint una pel·lícula que ja abans de sortir ja té una comunitat molt forta. Val. Des de l'inici fins al final. Aleshores, quina és la relació? Ja no és la relació unidireccional que hi havia abans, hi ha una relació que les coses ja són, bueno, ja no hi ha unes línies tan marcades.
Val, o sigui, entenc que l'element aquest, per tant, és dir, l'estructura tradicional de la indústria del cinema pot ser diferent, no necessàriament ha de ser. El que passa és que, clar, nosaltres estem acostumats a pensar, no entenc gran cosa, jo de cinema, estem acostumats a pensar que el cinema és car. O sigui, fer cinema, fer una pel·lícula, fer un llargmetratge, és car. No? Tota aquesta forma d'explorar noves maneres de fer cinema deu topar molt amb aquest problema, o és una solució això mateix, no? Per exemple, aquesta de l'HD que acabaves d'explicar, doncs clar, la filmació deu ser, és barata, no? Perquè la fa la gent perquè vol, no? Però una pel·lícula, diguem, de ficció, no? Actors, il·luminació, és un muntatge molt gros, no?
Molt bé, si vols fer Spider-Man, segurament les llicències Creative Commons no és la millor llicència que pots utilitzar ara mateix per fer un Spider-Man. Però també s'ha de pensar que el cinema va canviant, l'audiència va canviant, la tecnologia va canviant. La distribució no és el mateix que abans havies d'agafar una pel·lícula, cada pel·lícula, material físic, la pel·lícula, tenia un cost econòmic, que havies de ficar en una furgoneta que tenia un cost econòmic, que aquesta furgoneta havia de portar al cinema, que té tot un cost econòmic. Ara tu t'agafes una pel·lícula, que et descarregues i t'ho fiques a una pantalla brutal o en home cinema a casa teva. Aleshores, aquestes còpies ja no tenen aquest valor econòmic. La digitalització comporta determinades coses, però també comporta que hi ha molta més audiència, hi ha molt més consum audiovisual, hi ha una audiència molt més específica per les teves obres. És a dir, si parlem d'un Spider-Man, jo al director que em vingui a parlar d'Spider-Man potser no li tinc tant a convèncer, però tota la gent que fa obres i que no pot connectar les audiències, que no pot arribar a sales de cinema, que no pot fer i que vol fer cine, es pot plantejar formes completament diferents.
Això tot el que no és Hollywood, en definitiva.
Bàsicament.
Hollywood o Bollywood en la Índia o en...
I fora d'aquí, oblida-te'n. Perquè és que la qüestió és, si nosaltres fem algunes obres, volem generar i volem connectar les audiències, deies abans que es pot canviar el model. És que s'ha de canviar el model. Estem fent les mateixes coses amb la indústria que es feien des dels inicis del cinema. Intentem mantenir exactament el mateix quan les coses ja han canviat. Aleshores, igual no es pot fer. Doncs haurem de plantejar-ho. Segurament no hi haurà només un model. Hi ha gent que està innovant en nous models. Doncs aquests nous models, que pot servir per uns i no servir per uns altres, són els que ens agrada presentar dins del festival, que segurament ens queden molt fora i segurament cada un dels models no és aplicable a totes les pel·lícules. Però nosaltres intentem veure que, escolta, hi ha molts models. Mira, i potser innova no només a fer la pel·lícula, sinó en tota la relació posterior.
No, jo volia incidir en això. Abans ja has estat comentant aquests nous models. Em pots especificar, detallar algun més? És a dir, fer-se una idea de realment, doncs, cap on van, o quins són els objectius i cap on van, doncs, alguns dels films aquests. És a dir, com trenquen, diguem-ne, el model actual de passar per majors, no, però vull dir
Doncs mira, empreses. A veure, per exemple, podem veure el cas de... Bueno, he parlat del cas d'Hydro, com una pel·lícula col·laborativa. Tenim el cas de l'Eurovision, que és una sessió de Live Cinema, que nosaltres en aquest festival fem una taula per indústria, perquè creiem que els canvis s'han de generar també parlant amb la indústria o amb els directors, i no estan enfrontats, sinó parlar de, escolta, et presentem, expliquem determinades coses. Aquest any ens centrem en la part de l'exhibició. L'exhibició del cinema com la imaginem? La imaginem dins d'una sala de cinema, allà tot fosc, amb unes crispetes, que està fantàstic, a mi m'encanta aquesta manera, és una cosa personal, però això no vol dir que com és tot el consum audiovisual. El consum audiovisual segurament és dins de pantalles més petites, i les sales, ja no tanta gent va a les sales, i ja les sales no és una forma, bueno, no està sent d'una forma important de connectar a les pel·lícules amb les audiències. Abans la sala era la que feia aquesta connexió. Ara ens informem de les pel·lícules per internet, i si algú vol, va a la sala, però no s'entera per la sala. Aleshores, nosaltres plantegem que dins d'aquesta part de la banda hem parlat de sempre de producció, de distribució, i creiem que aquest any ens hem de parlar de la part d'exhibició. Aleshores, realitzem una taula rodona, que parlem de l'exhibició, que us ho explico després, però aquesta sessió de Live Cinema el que volem parlar és de la importància que té l'experiència. És a dir, abans parlàvem de la còpia, que la còpia digital ja no tenia un valor físic real. Aleshores, ficar un valor econòmic és ficar un marge directament per a les empreses. I això, per al que va veure la pel·lícula, ho sap i no té aquest incentiu de poder tenir una relació. En canvi, si la connexió entre autors i audiència és molt més directa, doncs la gent sap el que està veient, veu per què s'està fent algunes coses. Aleshores, nosaltres estem parlant dins aquest exercici, és una narrativa audiovisual en directe, és documental augmentat en directe. Què vol dir? 6 persones s'apropant-se al format VJ, però amb una narrativa.
Format?
VJ, com sí, DJs amb, amb visuals, sí, sí, DJs audiovisuals, però buscant una narrativa per poder explicar una història. Aleshores, d'aquesta manera com s'innova? Doncs el que es dona valor a la projecció física a sala. I d'aquesta forma, aquesta actuació, aquest espectacle que es veurà aquí, serà únic. Després aquesta gent no la podrà veure a la xarxa, no es podrà copiar. L'audiència que vingui serà un espectacle únic que pot veure.
Haurà viscut una cosa...
Perquè el que importa és l'experiència física i col·lectiva dins de l'exhibició. Aleshores, aquesta és una projecció molt innovadora perquè pensa en la importància d'aquesta part física. Doncs això ja és una innovació. Després, tenim Floresta en Vermella, que en aquest cas és, bueno, és una pel·lícula de ficció de 25 minuts, que aquesta pel·lícula de ficció, bueno, la veus i dius, doncs mira, doncs a nivell narratiu potser no innova a nivell narratiu. A l'hora de connectar amb l'audiència, doncs, bueno, innova amb la llicència Creative Commons que ofereix compartir-ho, però d'aquesta part no té aquesta part, però ho han gravat tot amb una càmera de hardware lliure. És a dir, una càmera que no té llicència de propietari. Què vol dir això? Que aquest hardware, o sigui, si té qualsevol problema, si hi ha algú que ho vol obrir i començar a millorar o fer canvis o el que sigui, ho pot fer, perquè la càmera no té aquesta propietat intel·lectual de l'empresa.
Sí, n'hi ha càmeres de marques que tots coneguem.
Una càmera Canon no la pots agafar i fer una modificació perquè t'ho cobrarà. Aquesta sí. Pots agafar-ho.
Però aquesta és fabricada manualment, és diguem, bricolatge...
No és bricolatge casolà. Bueno, és...
Podria ser-ho.
Podria ser-ho, però diguem-ne... Què és el software lliure sinó un bricolatge, però en comptes de fer-ho dues persones o una persona que és la seva, ho comparteix a través de la xarxa amb milers de programadors que després fan que es millori. No és en el mateix cas.
No acaba d'entendre, però, quina gràcia té fabricar-te tu la càmera, si ja n'existeix.
No és fabricar-te-la tu, és fer una càmera que pot ser modificada per la comunitat, que pot ser fabricada per tota la xarxa, que es poden fer modificacions i millores constants sense dependre de grans corporacions que decideixen que aquesta càmera té una obsolescència, que aquesta càmera no es pot utilitzar més o que aquesta càmera no té les millores, o si tens les millores has de comprar una altra càmera amb aquest valor. És la mateixa lògica del software lliure doncs, aplicada al hardware.
Molt bé, molt bé. Estàvem mirant, repassant, possibles casos i possibles coses diferents en les quals s'aplicava el Creative Commons. No? Per tant, des de fer el cinema en directe, crear una càmera personalitzada, no sé si dir-ho així.
No és ben bé això.
Tampoc, avui estic perdent per golejada, no n'encerta ni una.
Va ser molt complicat, no? Fer una càmera...
N'has de saber molt.
N'has de saber molt.
Però és que hi ha molta gent que en sap molt. Hi ha molta gent d'arreu del món que està connectada per fer això possible. O sigui, tot el que sembla molt complicat,
sí,
tu
però,
sol...
Clar, però jo entenc que puguis enviar software d'un costat a l'altre del món i col·laborar amb gent de tot arreu. Però per fer hardware...
Bé, com que estem parlant de bricolatge, si us sembla bé, aturem un segon i després de la publicitat el Joan Jofre ens farà les seves accions de bricolatge i tornarem al punt on hem quedat parlant d'aquest bricolatge de càmera, o no sé com dir-ho, perquè avui estic perdent per golejada, no n'encerte ni una.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols aprendre a administrar i gestionar empreses? Vols ser capaç d'entendre i explicar la realitat econòmica? Vols analitzar les transformacions de les societats contemporànies? Si la teva resposta és sí, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona trobaràs els graus que t'interessen. Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Estadística, Sociologia, International Business, un grau totalment en anglès i amb vocació internacional. I si amb això no en tens prou, t'oferim 3 dobles graus. Més coneixement en menys temps. I si estic pensant en una formació avançada que em permeti especialitzar-me? La facultat t'ofereix 13 màsters oficials i més de 40 postgraus. A què esperes? Emprèn el teu camí. Consulta tota la informació al web ub.edu/economiaempresa.
En Joan Jofre t'ho resol.
De bricolatge a bricolatge. Joan.
Espera't, Avui a l'internauta parlarem de les VPNs. Això no ho proveu a casa, que encara és la versió beta del iOS 8.
Ah, o sigui, acabes de dictar-li el teu telèfon.
Sí, però en lloc de VPNs m'ha entès. Avui a l'internauta parlarem de les víctimes. No és,
no VPN és una forma de, és una forma.
No és exactament.
A veure, VPN.
Jo em vaig anar al diccionari i em van dir que una VPN era un virus potent no identificat i vaig dir, m'he equivocat de diccionari.
Un virus potent no identificat, sí, jo no ho havia sentit dir mai.
No, me'n vaig
no és una no sé què virtual.
Sí, me'n vaig anar a un diccionari fiable i em van dir que era una xarxa privada virtual.
Ah, això. Val.
Que això ja... I què és una xarxa privada virtual? És un sistema de comunicacions, si estem parlant ara de comunicacions entre ordinadors, encriptat, que amplia, normalment amplia la xarxa de la teva oficina o del teu despatx via internet, via recursos senzills d'internet, per permetre que aquest usuari pugui accedir als recursos de la seva oficina, de la seva empresa, des de qualsevol lloc.
O sigui, estem dient com si jo estigués treballant en el meu despatx, però estic a l'altra punta, a les illes
que tenim per aquí, amb un coco al costat, estàs treballant allà com si informàticament estiguessis exactament a la teva cadira del teu despatx. Uh-huh. I a més, amb seguretat, perquè, parlant ara en termes informàtics, les dades són encriptades i íntegres. Encriptades ja ho sap tothom què vol dir, és a dir, hi ha un garbuix allà dins que ningú les pot traduir, i íntegres vol dir que el que surt d'un costat arriba a l'altre. Uh-huh. I exactament el que surt d'un costat arriba a l'altre, ni més ni menys. I això se'n diu íntegres.
I això com es fa?
Espera't, encara hi ha més. Hi ha una autenticació de l'usuari. És a dir, el qui es connecta ha de dir, ep, que sóc jo. I el sistema no és només, o pot ser no només amb un password, que és el sistema tradicional, allò que tu et connectes, posa el teu codi d'usuari i el teu password, sinó que podem donar-li una mica més de consistència i li podem posar un certificat digital. És a dir, i si tu no tens aquell arxiu, tu no et connectes per molt que sàpigues el teu codi o algú t'hagis pres el teu codi d'usuari i el teu password. O sigui, per suplantar-te la teva identitat ja t'han d'agafar el codi d'usuari, el password i l'arxiu digital de codificació.
Molt.
Quan ho farem servir? És a dir, tu has dit un cas molt clar, és a dir, tu te'n vas de vacances o tu treballes a casa teva, és a dir, parles d'un individu. Aquest individu es connecta a la xarxa privada i està treballant com si fos allà, però es fa servir també per altres coses. És a dir, si una empresa té una seu a Barcelona i una altra a Girona, el que s'havia fet abans de les xarxes era anar a Telefònica, perquè era el que ho feia, i demanaves una línia punt a punt entre Barcelona i Girona.
Que era una cosa que valia molts diners.
Que era una cosa que valia una pasta. El que fan ara és crear una xarxa privada virtual entre l'oficina de Barcelona i l'oficina de Girona. I les dades que van per allà dins són segures i encriptades. És a dir, són tan segures que són més segures que si estàs al mateix lloc. És a dir, si tu estàs a la teva mateixa oficina, les dades poden anar per un cable o per wifi. Si van per un cable o per wifi no van encriptades. Si van per una xarxa privada van encriptades.
Molt bé.
I fins i tot es fan servir xarxes privades virtuals internament dins de la mateixa empresa. Per exemple, per accedir, si l'empresa és suficientment gran, per accedir al servidor de nòmines. No tothom pot accedir, encara que estiguis a l'empresa, al servidor de nòmines i encara que sàpigues el password, sinó que necessites tenir unes qualificacions i muntar-te la teva mini xarxa privada.
Tot això estem parlant, bàsicament, l'avantatge és la seguretat.
L'avantatge és la seguretat i la rebaixa de costos. I poder-ho fer. És a dir, no pots fer-ho simplement des d'un hotel fent una trucada telefònica. No et funciona. Llavors, això com es fa? Es pot fer de dues maneres. Que en el fons és la mateixa. Tu pots agafar i comprar-te una caixa que és un funcionador de xarxes privades virtuals, Cisco en fa, és a dir, tots els fabricants de routers i coses d'aquestes en fan, encaminadors. Cisco, Linksys, tota aquesta gent, Nokia, per exemple, és un gran proveïdor de dispositius per fer-te la teva pròpia xarxa privada, o pots utilitzar les eines de software, i normalment de software lliure, que pots posar en Windows, o pots posar en Linux, o pots posar en Macintosh. El més famós és el OpenVPN, www.openvpn.net, però hi ha moltes marques i hi ha molts fabricants que et faciliten el que tu puguis accedir a la teva xarxa. Primer que facis la teva xarxa privada i després que tu puguis accedir. I fins i tot, que no és exactament el mateix, però ho trobareu i no us confongueu, hi ha una cosa que és el servei públic de xarxes privades virtuals. El servei públic, recordeu que la setmana passada vam parlar dels proxis o els servidors intermediaris. Uh-huh. El servei públic el que fan és que tu pots accedir ocultant la teva informació com si estiguessis fent servir un servidor intermediari, però amb una connexió encriptada, cosa que no et proveïa un proxy. I si trobeu alguna funció de xarxa privada virtual, no és perquè accedeixis a la teva xarxa, sinó perquè tu accedeixis a internet encriptat i, amb la famosa paraula aquella, anonimitzat.
Va, per tant, això seria una altra feina completament diferent.
Que és una altra cosa. Però la manera més senzilla per fer-ho és agafar, comprar una caixa, posar la caixa i ja tens el sistema de que els teus treballadors o la teva oficina remota puguin accedir a la teva empresa. Si per tu, per fer-ho tu, quan estàs de viatge, ja pràcticament tots els sistemes porten els programes incorporats. No has d'afegir res més especial.
Molt bé, doncs això ha estat la lliçó de bricolatge del Joan Jofre d'aquesta setmana.
Espera que ara mirem amb la seva.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta, parlant aquesta setmana amb Luis Román, director del Barcelona Creative Commons Film Festival, www.bccn.cc. Que ara estava dient, bé de conya això.
Va, sí, sí, perquè seguim, això de seguir amb el bricolatge amb el hardware.
No, perquè és que va molt bé, perquè ho estaves plantejant per empreses, però és que jo ho plantejo des d'altre punt de vista, que és des de la privadesa. És a dir, nosaltres ara mateix, cada mail que nosaltres enviem, aquestes dades ja s'està veient, que aquestes dades són, o sigui, les poden agafar el govern americà, que s'ho parla en Google, que Google utilitza les nostres dades, i perquè potser nosaltres no volem que les nostres dades siguin, entrin en una gran corporació i que facin un ús d'aquestes dades. Aleshores, nosaltres tenim dret a la nostra privacitat individual. I de fet, un dels nostres convidats, o sigui, és el, bueno, un dels convidats que té la pel·lícula Exposing the Invisible, que precisament ell és el director de la Tactical Technology Collective, que el que fan són explicacions i tallers per assegurar, bueno, perquè et diuen com pots garantir la teva privacitat a nivell online i que no puguin fer ús de les coses que tu dius o de les coses que fan si no vols. És a dir, en canvi, el taller que nosaltres realitzem, la pel·lícula que nosaltres realitzem, és agafar aquesta informació i fer precisament el contrari. És a dir, el plantejament és com podem fer agafar tota la informació que està disponible i que ells no encripten i que deixen lliure perquè nosaltres hi podem accedir, per tal de poder fer un altre tipus de discurs i un altre tipus de comunicació per expressar unes formes diferents a la comunicació unidireccional que venen dels grans poders, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, el que fan és, realitzem un taller el divendres, que és precisament sobre periodisme de dades i com, o sigui, com poder realitzar aquesta contrainformació, explicar l'evidència i fer un altre tipus de discurs, i la clausura del festival, que serà el diumenge, tots aquells que ens estiguin veient
per la televisió,
que sàpiguen que és aquesta tarda.
Han d'anar corrents.
Ràpid.
Han d'anar ràpid aquesta tarda, que s'exposin The Invisible, que precisament són tres històries de com es poden explicar. En una és la d'informació més econòmica, en l'altra és d'informació més social i d'altra és d'informació més tecnològica, de hackers, d'informació que podem accedir, d'informació que és pública, de el funcionament dels drons. Els drons americans doncs, donaven una informació i aquesta informació estava disponible que podíem accedir per tal de dir, doncs mira, escolta, els protagonistes d'aquesta història agafen aquesta informació i aquesta informació deien, mira, el que ens estàs dient no és cert. I es pot fer aquest contradiscurs o contrainformació necessària per poder, bueno, comunicar les coses tal com l'estan passant.
No em puc creure que la informació dels drons estigui oberta i no l'hagin encriptat.
Doncs mira...
Però els drons militars, no?
Mentre estaven dient que era a Iraq, em sembla que a Iraq no estaven fent res, després van arribar uns i van dir, escolta, mira, sí, hi havia uns drons detectant per aquest punt. I aquesta informació està disponible a la xarxa. O sigui, les històries ens expliquen de com la gent, cada individu pot convertir-se en un emissor d'informació realista i no unidireccional. Mm. Ui, això fa molt de por. Això fa molt de por.
Fa molta por a alguns.
Fa molta por a alguns, perquè totes aquestes, després, tota la gent que estava, bueno, que ara mateix està criminalitzant moltíssim a Twitter, que hi ha gent que està parlant de Twitter i diu bajanades o el que sigui, de sobte ja és, no, Twitter s'ha de controlar les xarxes socials, s'ha de controlar a la gent que diu volem unes xarxes socials netes. Bueno, és que a determinats persones que saben que tenen un micro i que és són els únics que poden emetre una informació, de sobte que hi hagi gent que parla, que diu determinades coses, doncs potser aquestes coses no són les més...
No els convenen.
No, però no els convé que cadascú pugui emetre un comentari, pugui emetre una informació. Doncs precisament nosaltres que amb Exposing the Invisible, amb aquesta pel·lícula i amb el seminari, el que parlem és una altra cosa. És a dir, el que parlem és que cada un sigui capaç de poder comunicar per no tenir una única direcció de la informació.
El que passa que això, diguem, estàvem molt acostumats a que passen les xarxes socials. D'alguna manera en el periodisme ha començat a passar, però el món del cinema es veia més lluny, no?
I encara estem més lluny.
El que tu expliques és que està passant.
Està passant, i en el món del cinema està passant. Diguem-ne, el periodisme és força innovador també, també té la seva part molt clàssica, però algun dels projectes, parlàvem abans de cadascun del projecte tenia una part diferent, doncs els projectes periodístics, diguem-ne, els que tenen una vessant d'investigació forta, periodisme d'investigació, poden ser documentals, poden ser peces, en aquest cas són tres peces que juntes expliquen una cosa, però després cada peça té un minutatge diferent, aleshores són peces documentals d'investigació. Aleshores, ja no entra dins de la lògica de pel·lícula d'una hora de tal, cada cosa canvia, però són un dels projectes que agafen aquesta part de Creative Commons, perquè interessa que això es difongui, que la gent ho pugui agafar i pugui explicar la seva història agafant part d'aquests continguts. Doncs aquest és un altre cas on la història que hi ha darrere també és diferent a la resta.
I abans comentaves que la majoria o una bona part de propostes, doncs, que hi ha en el programa d'aquest any són d'aquí, són bàsicament de gent de Catalunya. Per què es deu? O sigui, ha anat passant molta gent a l'internauta parlant de programari lliure, de projectes col·laboratius, de Linux, dels Ubuntu, i tots ja van comentant que aquí hi ha un pòsit, diguem-ne, cap al tot el que és la cultura lliure, doncs que ja fa temps, doncs, que s'està covant. És el mateix? Vull dir, tot ve d'allà mateix? O amb el cinema, per exemple?
Sí, jo crec que és més profund encara. O sigui, hi ha una creació molt forta dins de Catalunya, perquè també Catalunya és una part molt forta dins del cooperativisme, de l'associacionisme. Aleshores, des d'aquí hi ha una forma de pensament que està molt... bueno, dins de la nostra terra, dins nostra, i després a l'hora d'aplicar-ho per aquesta banda, doncs, bueno, surt, o sigui, es nota. I després, per altra banda, Barcelona concretament com a ciutat té una vessant d'innovació tecnològica molt forta. Aleshores, si aquesta és una opinió personal, de la qual, o sigui, em faig jo responsable d'aquesta opinió, però jo crec que tenim aquesta part de relació d'associacionisme, de col·lectivisme tan forta, i després tenim la part d'innovació tecnològica, doncs això d'alguna manera s'uneix i acabem tenint propostes molt interessants dins d'aquestes branques.
Això pot ser relacionat també amb aquest aspecte, diguem així, comercial de la cultura, no? És a dir, una cultura gran, l'americana, per entendre's, no, clar, a dins n'hi ha de tot, lògicament, però diguem, els qui tenen el poder cultural, Hollywood, seguíem parlant abans, o les empreses tecnològiques també, doncs no els interessa en excés aquest tipus de coses, no? Però una cultura d'un tamany mitjà, com podríem ser nosaltres, com pot ser Dinamarca, o com pot ser Israel, o com pot ser, per dir, països que tenen molt de Creative Commons també. Clar, és una alternativa molt viable, no? N'hi ha uns que el que intenten és, diguem així, imposar la força bruta, no? El mecanisme de mercat, i n'hi ha uns altres que fan guerra de guerrilles, no? A veure com troben el camí, no?
Mira, aquesta és una de les opcions, esclar, també, però també hi ha una part de filosofia important darrere dels autors, que els autors potser decideixen que d'aquesta manera, bueno, que aquesta és la seva forma d'entendre la cultura, després altres autors que ho entenen que és una forma important de poder arribar a les seves audiències, després altres autors el que volen és pensar que la seva obra podrà tenir moltes vides diferents. Sí. Cada autor una mica ho explica i té una història darrere. Nosaltres per això els volem treure, els volem portar a tots els directors per conèixer aquestes històries que hi ha darrere. Parlaven abans de diferents tipus d'obres i moltes de les obres són dins del gènere documental, perquè aquest tipus de llicència encaixa molt bé dins de la història del documental, perquè la història ja no és teva. O sigui, per al documentalista la història que explicaràs ja no és teva en si. Els costos ja no són tants com el d'una pel·lícula de Spider-Man. Ja no té aquest nivell de costos i en molts casos el documental per investigació o per denúncia o per fer arribar un missatge, quanta més gent pugui participar d'aquesta informació, doncs millor. Aleshores també encaixa. Hi ha diferents motius, però dins del gènere documental hi ha més documental que no grans pel·lícules de ficció amb actors i rodatges i equip que puguin tenir, potser tenen menys motius per sumar-se a utilitzar aquest tipus de llicència i generar aquesta diferent, bueno, generar aquesta relació diferent amb tot el món del cinema.
Bueno, i també jo crec que en part perquè n'hi ha camps, això que dèiem, el periodisme, la música, que ja han experimentat molt amb el Creative Commons i que el documental s'hi acosta més, no? Teatre, per exemple, ja n'hi ha coses que s'han començat a fer originals en aquest sentit, no? Però n'hi ha camps, la música és claríssim, no? És un camp que va molt per davant de la resta pel que fa a l'utilització del Creative Commons i per tant pot ser, és com un trasbàs suau, no? El documental s'acosta més a aquest model de producte cultural que ja fa temps que està rondant la idea, que està circulant. El Creative Commons pot ser més fàcil, a part que és més barat, entre cometes, lo de barat, que la ficció, no? La ficció té actors, però vaja, n'hi ha websèries. Nosaltres vam dur una websèrie, no?
Que, sí, de Vic.
Que es feia a Vic, uh-huh. I que anava molt en aquesta línia, no? Que tots eren, tot era com si diguérem voluntari, o vaja, la paraula no és voluntari. Però
sí, col·laboratiu. Sí,
col·laboratiu, sí. No? Mm. Col·laboratiu, sí, sí.
Escolta, i tot això després ho podrem veure a la xarxa?
Sí, per això està en Creative Commons. O sigui, les obres que hi ha algunes de les pel·lícules que ja es poden veure a la xarxa. Nosaltres el que oferim dins del festival és, la xarxa hi ha moltes coses, nosaltres el que oferim dins del festival és dir aquestes, després de mirar un gran volum, aquestes són les que nosaltres proposem. Hi ha algunes pel·lícules que encara no estan a la xarxa, perquè que estiguin Creative Commons no significa que encara estigui a la xarxa, potser volen fer un... Bueno, cada autor és amb un dels seus temps.
Clar. Aleshores, o presentar-la en algun altre...
La presenta, pot anar a altres llocs que potser són més restrictius, però moltes de les pel·lícules que nosaltres veiem aquí també es podrien veure a la xarxa. Nosaltres les veiem en una pantalla gran, d'una forma col·lectiva i en l'explicació del director. Aleshores, nosaltres aportem un valor a la presència física.
Els directors sempre són en
sí,
projeccions.
Els directors, i en alguna pel·lícula que no està el director, per exemple, en Floresta Vermella, que no estan els directors del curtmetratge, però estarà el Simón, que és el que porta el tema del hardware, de càmera hardware, un projecte de Kino Rau, aquí a Barcelona. Aleshores farà l'explicació, Kino Rau, Cinema
sí, sí,
Crew,
sí, sí, sí.
I farà l'explicació de quin és aquest tipus de càmera. És a dir, nosaltres sempre li donem, expliquem quines són les pel·lícules que estan demanant el director i expliquem, li donem un valor a la presència física, a l'exhibició física, perquè creiem que és important
el que fa únic cada experiència. Això en la música, seguint en el que dèiem abans, entès perfectament. Abans venien discos, ara regalen la música per vendre actuacions. I han canviat el model de negoci.
Exacte. Nosaltres a l'hora de mirar la música...
Vindrà amb un tornavís i un soldador.
Com?
Que el Simón vindrà amb un tornavís i un soldador.
No, home, no explicarà com fer-la. Jo crec que fer la càmera potser és una mica més complicat que això. Però bueno, No, però explicarà una mica el concepte i el per què fem... No, o sigui, quina és la forma de treball.
No, no ho hem dit en cap moment, ho dic perquè se'ns està passant l'hora ja, però qui, si algú vol assistir a alguna de les sessions, a la web, evidentment, bccn.cc, hi ha la programació, hi ha els horaris, hi ha els dies, hi ha els espais de projecció, que són el MACBA, els cinemes Girona i l'espai Xamfrà, no?
Sí, bueno, el cinema Girona és per l'apertura, que ja la tenim en plena, vale. Aleshores ja estem...
No cap ningú.
Aleshores, totes les...
I a més és dijous i nosaltres no sortim fins divendres.
És cert, aleshores ja està. Són a l'auditori del MACBA. El MACBA, l'entrada del MACBA, doncs darrere hi ha a la plaça, doncs hi ha l'accés a l'auditori, i serà ja l'auditori. I la resta dels seminaris, pels seminaris concrets, sí que els fem a l'Escola de Música de Xamfrà, d'aquí del barri del Raval, i del, o al Mediatic, que fem el seminari, és a dir, ja que ja mirin, però dic que per totes les projeccions i per tots els seminaris l'entrada és gratuïta, en alguns casos demanem inscripció prèvia per assegurar el lloc, si no, pots venir a totes les projeccions, a tots els seminaris, i si hi ha plaça tens lloc i ho pots veure.
I tens l'avantatge, imagina, d'això que dèiem abans, no? Que tens el director, la gent involucrada i que per tant tens una relació directa amb els que estan fent la pel·lícula, que no és fàcil. En els festivals normalment hi ha allò de la catifa vermella que veus de lluny al director, aquí no, aquí el toques i parles amb ell i el saludes. Exacte. I discuteixes amb ell. No?
Exacte, perquè les llicències Creative Commons el que fan és apropar audiència i autor. I nosaltres dins del festival volem contribuir, repensar com fer el festival perquè això es produeixi i hi hagi una relació molt directa entre audiència i directors.
Molt bé, Luis Román, director del Barcelona Creative Commons Film Festival, www.bccn.cc. Gràcies per la feina que esteu fent, és molt interessant tot això i per haver compartit aquesta hora de l'internauta amb nosaltres. Molt agraït, Martí Crespo, Joan Jofre, ens tornarem a trobar la setmana vinent, així en un nou programa de l'internauta.
Diuen, mira, tu cauràs amb la pedra d'aquell que et fa plorar. Tornaràs a fer el boig. Tu ets tan, tan precoç. Has tornat els vells records, vells cassets de punk que escoltàvem els dos. He sentit mil espurnes de colors, filtracions dels records. Flors, flors i més flors. Trossets del teu cos. No fugis mai del meu record. 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 Fem l'amor després de tot.